I amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Dimarts és el primer dels 4 dies de vaga nacional convocada pels col·lectius de metges de tot Espanya. El motiu és ben conegut, està en contra de la regulació de la seva professió que marca l'Estatut Marc. Aquesta és la tercera vaga de metges en el que portem de 2025 i en els dies que manquen per tancar l'any sembla que el 2026 hauran de seguir amb les seves reivindicacions. De fet, si això passa, ja han programat una vaga indefinida pel mes de gener. Després de 3 anys de negociacions, més de 60 reunions entre els Ministeri de Sanitat, sindicats de metges i comitès no han aconseguit arribar a un acord que sigui satisfactori per totes les parts. A Menorca la vaga també es fa. Així que si avui heu d'anar al metge, sapigueu que estan decretats només serveis mínims als centres de salut i a l'Hospital Mateu Orfila.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Batres Ràdio. Avui és dimarts, és 9 de desembre. Esperem que hàgiu tingut un bon pont de la Constitució. Avui és Dia Mundial de la Informàtica, Dia Internacional contra la Corrupció i Dia Internacional contra el Genocidi. Jordi Fàbregas, com estàs? Molt bon dia. Al control tècnic amb les seves espècies animals. I en Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Molt, com ho tens, això, tu, de la informàtica?
Ai, què t'he de dir?
La informàtica.
Un drama.
Sí, avui és un bon dia per aprendre un poc d'informàtica. I avui comencem una setmana més curteta. Ahir vam gaudir de pont. T'ha anat bé, el pont?
Molt bé, molt bé.
Sí, has gaudit, has descansat,
sí, sí,
has anat a les fires de Nadal.
Sí, sí, llarg de foc i tot.
Llarg de foc i tot, sí, bé està, sí, però bueno, sí. Hem tingut bon solet, per, no?
Sí, però al vespre,
sí,
vespre està bé,
sí,
ens ho fa amb la menteta i...
Al vespre sí, 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 està bé. I Naxel Camarasa, com està? Que ha anat a veure els llumets aquest cap de setmana?
Bon dia.
Bon dia.
No, no, no,
he
tingut una agenda molt atapeïda.
Atapeïda pels fiets.
D'aniversari.
D'aniversari, sí, sí, però bueno, has pogut gaudir amb els fiets de coses que estan
vaig
tots els programes.
Vaig veure l'encesa de llums de Ciutadella.
De Ciutadella, i com va anar?
Va ser molt xulo.
Va ser xula?
Sí, fantàstic. Un espectacle de làsers.
Que bé.
I fum, i jugaven una mica allà, va estar bé, va estar bé.
Va estar bé. Sí. I doncs jo vaig anar als llumets i van arribar, com sempre, pel campanar i van baixar d'escampanar i bé, van encendre
va
les
fer...
llums.
Oh!
I amb aquella cançó tan fantàstica dels llumets també. Que hi va anar en Jordi Fàbregas, els llumets no hi va anar. Els nostres fills són un poc més grans, he de dir, es dormia. He de dir que jo per primera vegada vaig anar als llumets sola, sense fills.
I què se sent?
Bé, diferent.
Sí,
eh? Sí, els fills es fan grans. Però bé, hem de seguir amb les tradicions, si el no s'ho creu. Vaig anar amb els meus nebodets, petits.
Ah, hi havia infants per allà.
Sí, home, sí.
Perquè si no, dic,
si no què fas allà,
hem
no?
de parlar.
Clar, correcte, sí, tenim
problemes.
Ho has
aconseguit, Axel, al final o no?
El què?
Que això que feies al matí.
Ah, compte'ns-ho.
Sí, ho hem aconseguit.
Va, m'explica-ho, què està passant a la redacció d'IB3 En Jordi ara ha canviat sa cara i en comptes de dormir-se ja està rient. No ho pots dir, no pots dir res.
No, hem estat
però
una mica atrafegats.
Però esteniu negocis, no? Entre
hem
vosaltres
estat atrafegats
dos?
Una mica al,
ah, sí?
al matí, però ja ho tenim tot resolt.
Ah, ho teniu resolt. Vols dir que hi ha hagut problemes informàtics? No.
Entre altres coses.
Entre altres coses, sí.
Que no són nous, vull dir, són habituals en aquesta
habituals,
casa.
Habituals, habituals. Sí. Bueno, anem marcant un poquet el camí d'avui, en aquesta gairebé hora de directe. Quins són els convidats que mos esperen?
Parlarem amb en Claudi Triay, delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de Balears, de la concentració de metges davant de l'Hospital Mateu Orfila, que hi ha hagut avui matí i que suposa el punt de partida d'una vaga de 4 dies consecutius, com bé explicaves, Clara. Rebrem a l'estudi David de Solà, director del Padre de Todos Nosotros, una pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, rodada en bona part a Menorca, impulsada per la productora i actriu menorquina Azahara Moyano, que també ens visitarà. I com cada dimarts, conversarem una estona amb el genealogista del programa, Antoni Tudurí, avui per conèixer la trajectòria del ciutadellenc Joan Benejam Vives. Si vols, treu-te la disfressa, fes-ho sense pressa, respira com si fos el primer cop. Tots tenim els nostres monstres, ens sentim vulnerables, potser és això el que més dolça de les veus és la nostra companya Axel Camarasa, que és el que ens dona la informació que està aquest moment del dia.
Ho has
ventilat,
què
sembla,
Ho has enllaçat molt bé.
Això ho diu a tots, que ho sàpiga.
No, això, només ho dic, això només ho dic quan la cançó me dona l'entrada tal com me l'ha donat avui. Així que, bueno, escolta, anem a les notícies perquè seguim pendents d'aquest despreniment que hi ha hagut el divendres en esport, en
Espanya-Segat de Mó. Sí, en Espanya-Segat de Mó. Recordem que va afectar la fàbrica de Gin Xuriguer. De fet, l'empresa té previst donar explicacions d'aquí uns minuts davant els mitjans, els ha convocat a les 12:30. De moment sabem que s'han derrocat un mur de la fàbrica per poder accedir amb la maquinària de la zona i procedir a l'actuació per garantir la seguretat de tot aquell tram. El batle de Moctor Pons també és allà per veure com evolucionen les tasques. S'ha de fer una actuació doncs relativament urgent perquè la fàbrica també pugui funcionar amb normalitat. Recordem que els darrers dies ha estat clausurada des de que aquestes roques es van desprendre i van afectar el pati i, per tant, dificultaven l'accés al magatzem dels operaris de l'empresa. Seguint pendents d'aquesta qüestió, també és notícia, com ara deies, les fires de Nadal s'han fet a pràcticament tots els pobles i la de Maó s'ha acomiadat amb un balanç positiu de firaires, la coincidència de dies festius, el bon temps i també les actuacions musicals han atret visitants i tot plegat s'ha traduït en vendes. En el mercat d'enguany s'ha comptat amb una vintena de paradetes repartides entre els carrers de Ses Moreres i la plaça Constitució, mentre que el mercat d'Esclaustre del Carme ha acollit activitats infantils i tallers. Sentim les impressions d'alguns dels firaires.
Bueno, jo no m'ho puc queixar, la veritat. Sí que es veu que molta gent mira, molta gent passeja, però bueno, també es veu que era per donar-me a conèixer i és el primer que venc en el mercat de Mó i la veritat que estic bastant contenta.
El temps m'ho ha acompanyat moltíssim i després la gent pues, bueno, ha passejat molt i sempre hi ha alguna compreta que cau.
Molt bé, la veritat que sí, hi ha hagut bastant d'ambient, hi ha hagut música, hi ha hagut gegants i la gent ha respost molt bé, estem molt contentes.
I acabem amb cultura perquè ja sabem quina és la obra per la qual aposta la 55a temporada d'òpera de Maó. Scherzo de follia si fatta profezia. Scherzo de follia si fatta profezia. Aquest 2026 s'interpretarà Ballo in Maschera, una òpera de gran càrrega dramàtica i musical i també molt valorada pel públic, una nova aposta per Giuseppe Verdi. Serà, de fet, la quarta vegada que l'Associació d'Amics de l'Òpera de Maó porti a escena aquest títol al Teatre Principal. La darrera vegada va ser el 2010 i hi haurà representacions previstes pels dies 29 i 31 de maig. Pel que fa al repartiment, estarà encapçalat per algunes de les veus destacades del panorama actual, com per exemple el tenor Celso Albelo en el rol de Ricardo la soprano Erika Grimaldi com a Amelia i el baríton Simone Piazzolla com a Renato. També hi haurà, però, papers per a artistes locals, per exemple, Arnau Tarragó, el ciutadellenc, que farà de Silvano, Toni Seguí com a Giudice i Iker Gumila com a Servo, entre d'altres.
Aquestes seran les notícies, n'hi haurà més i també hi haurà temps pels esports avui.
Sí, farem la repassada habitual a la jornada esportiva del cap de setmana, com sempre amb en Miquel Cardona, i estem parlant pendents també del Parlament, on hi havia diverses qüestions que afectaven a l'àrea de salut de Menorca, per tant, molt relacionada amb la vaga dels professionals sanitaris que comença avui.
Idò, d'aquí una estona a les 2:30 t'escoltarem. Gràcies, Axel.
Que vagi bé.
Fins ara. Adéu. Fues caigudes ballen amb esvent, amics o anònims, tothom es té en ment. Portals que juguen els dies que plou, un bot i ets fora i tornes quan vols. I ja em sabeu del nostre company en Blai Barber, que m'us ha regalat aquesta estupendíssima cançó. Anem a veure com està l'Agència Estatal, com està el temps.
Com està el temps.
A partir de les informacions de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El tenim tranquil. De fet, ens espera un dia molt similar als darrers, amb moments de sol i altres de cel més tapat per alguns nivolats baixos. Temperatures estables, pocs canvis també en aquest sentit, amb mínimes de 9 graus i màximes suaus de 18 graus. Vent entre fluix i moderat de migjorn i llebeig.
Són les 12:15, una pausa i seguim. Barbers i floristes amb mans també fan art. Persianes mig obertes, botigues amb encant. Buinders i balcons, converses en esforn. Places de germanor que abracen sa calor. Fues caigudes ballen amb esvent, amics o anònims, tothom es té en ment. Portals que aixuguen els dies que plou, un bot i ets fora i tornes quan vols.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és Dial.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Els metges de Menorca se sumen avui a la vaga nacional de 4 dies seguits convocada per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i que té el suport del Sindicat Mèdic de Balears. A les 8:30 del matí han fet una concentració davant de l'Hospital Mateu Orfila demanant que reguli la seva professió i es mostren en contra del que s'està negociant en relació a l'Estatut Marc que proposa el govern espanyol.
Tenim comunicació amb en Claudi Triay, delegat a Menorca de Cimeval. Claudi, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Quin seguiment està tenint la vaga aquí a Menorca? Balears acaben justament de passar dades, hi ha seguiment del 85% i es destaca el servei d'anestèsia amb un 100%.
Sí, aquí també està tenint un seguiment molt alt, tinguem en compte que ens han establert uns serveis mínims que són realment desproporcionats, no? Ens han considerat serveis essencials, amb la qual cosa limita moltíssim la capacitat de la nostra possibilitat de fer vaga, perquè hi ha molts serveis que són 100% desefectius, els que estan declarats serveis mínims, i els altres un 50%. És a dir, quasi hi ha més gent avui que un dia feiner, no? Però així tot està tenint una alta incidència, les consultes se nota una baixada molt, molt ampla, s'estan suspenent intervencions, que no és el que nosaltres voldríem, evidentment, però no ens ha quedat més remei perquè les condicions que ens imposa el Ministeri de Sanitat són inassumibles.
Uns serveis mínims que supos que estan també marcats per aquesta onada de grip que tenim avui a la nostra societat?
Sí, evidentment, tot això ajuda que s'hagi posat en prevenció, no?, aquesta possibilitat que hi hagués una alta freqüentació de la població i, evidentment, serveis essencials bàsics com són intensius, com són urgències, estan al 100% de les plantilles perquè hi ha feina i, per suposat, no se poden desatendre, així com els pacients oncològics o les intervencions quirúrgiques no demorables.
Mm-hmm. Claudi, n'hem ratllat en diferents ocasions. Crec que són 3 anys de negociacions que duis amb l'Estatut Marc. No es recullen cap de les vostres reivindicacions en totes aquestes negociacions? S'ha aconseguit col que passa per tal de tenir un estatut propi de la vostra professió?
Clar, és que aquesta situació de la que partim és una mica curiosa, no? Estan a una mesa de negociació on no hi ha metges. Bàsicament, no hi ha metge, que és una de les coses que nosaltres reivindicam. És a dir, nosaltres volem tenir un estatut propi perquè realment les nostres condicions laborals són completament diferents en la resta de personal sanitari, però és que en aquest moment on s'està negociant l'estatut Marc no hi ha representació mèdica o és mínima sense capacitat de decidir. És a dir, estan decidint altres col·lectius per les nostres condicions laborals. I realment, a més, la situació i l'actitud del Ministeri ha estat sempre d'ignorar-nos, no fer-nos absolutament cas. Inclús el darrer esborrany de l'Estatut Marc, les millores que havien aconseguit a juny han desaparegut completament. És a dir, ara inclús han radicalitzat la seva postura, la qual ja que ens col·loquen en una situació d'impossibilitat de poder seguir per aquest camí.
Mm-hmm. Voleu que reconegui la singularitat de la vostra professió, les vostres condicions laborals en diferents aspectes, però sobretot també un dels importants i punt més important són les guàrdies de 24 hores.
Sí, les guàrdies de 24 hores per un fet, perquè qualsevol treballador té un nombre d'hores de treball, és a dir, 37 i mig, 35 hores i tal, excepte en el cas dels metges. Els metges poden tenir 60, 70, 80 hores per necessitats de servei, però és que ja aquest fet s'ha convertit en algo habitual. No és algo que sigui excepcional, sinó que és lo habitual que un metge faci 70, 80 hores setmanals de feina, en jornades, a més, prolongadíssimes, 24 hores seguides, que realment no només afecta a la salut del professional, que succeeix, però sinó que a vegades pot posar inclús en risc en el pacient, no? Perquè no és el mateix un cirurgià que estigui operant a les 4 de la vespre que a les 4 de la matinada quan ja du tantíssimes hores fent feina.
Quins altres aspectes voleu posar-hi especial atenció i que esteu en desacord? També hi ha la mobilitat forçosa dels metges.
Clar, és que aquesta situació de la mobilitat forçosa dona la capacitat a l'administració que en un moment determinat que hi hagi un problema, un dèficit de professionals a una àrea, te puguin destinar forçosament a cobrir aquesta eventualitat, no? Des de posar mesures com s'ha fet afortunadament a les Balears, incentivant que els metges puguin venir com a complement de posta de difícil cobertura, com a plus d'insularitat, a l'Estatut Marc tornem enrere i forçam situacions que no se poden negociar, és a dir, s'imposen en quant a mobilitat forçosa i ja dic que poden destinar a un lloc que hi hagi una dificultat per tenir professionals en un moment determinat per cobrir aquesta assistència. Nosaltres creiem que hi ha altres mesures, com aquestes que hem dit, de captació i fidelització de professionals per evitar precisament aquesta mobilitat forçosa.
Mm-hmm. Però justament, després de 3 anys de negociacions, més de 60 reunions en aquestes negociacions que no avancen, el document està vigent i feu feina damunt d'aquest document?
A veure, nosaltres tenim un document que és l'Estatut Marc del 2003 que està totalment obsolet, no? Però és que, a més, hi ha una situació que és una paradoxa, que és algo que tenim que partir. És a dir, com funcionen la resta de països europeus? I és molt fàcil les respostes. La resta de països europeus hi ha convenis, hi ha acords, hi ha reglaments, que, evidentment, especifiquen les condicions especials i diferents dels metges. I aquí ets l'únic país a nivell europeu que nosaltres no podem tenir unes condicions específiques i que, a més, es negociïn a una taula amb metges. És una cosa tan, tan senzilla com aquesta que és difícil d'explicar, però és aquest el problema principal.
Condicions específiques de la vostra professió i si hi ha rellam, Claudi, de mirar les condicions específiques del nostre territori, que encara en tenim més.
Evidentment, evidentment. És el que estem explicant, que realment cada vegada és més difícil perquè hi ha més professionals que opten per anar amb altres situacions, a la privada o a altres països europeus. Evidentment, a les illes, la dificultat és més grossa, a les illes com Eivissa i Menorca realment encara és més difícil, per això creiem que és una bona solució, es ve creat els puestos de difícil cobertura, es que s'incrementi el plus d'insularitat, i així tot, moltes vegades, és insuficient. Alerta, perquè d'aquí uns 5-10 anys hi haurà una jubilació massiva de metges que pot arribar a ser inclús d'un terç de lo que està exercint en aquest moment. I no hi ha un relleu suficient. Per això dic que tenim que ser molt prudents a l'hora de pensar en un futur immediat, perquè realment si no posem les mesures necessàries i fem que els metges es sentin mínimament pues, compensats, podrem trobar-nos un problema seriós d'assistència.
Avui matí hi ha hagut concentració davant de l'Hospital Mateu Orfila. De fet, hem pogut veure que alguna fotografia a les xarxes socials, també els companys dels serveis informatius hi han estat presents. Hi haurà més concentracions? Anireu a la que hi ha convocada dijous a Palma davant de la delegació del govern, Claudi?
Bueno, la concentració de Palma és una representació de tots els metges, de tots els col·lectius, de Balears, Val, i segurament inaran els companys de Mallorca. Nosaltres seguirem fent concentracions cada dia davant de l'hospital per intentar conscienciar no només els professionals, sinó a la població, de que és necessari regular aquestes situacions que estem explicant abans i també calgués veure que si les nostres condicions no són acceptables, repercuteix en una assistència que nosaltres volem donar com estem donant fins ara, però realment la situació és ja tan tensa que molts professionals opten per deixar la professió perquè la seva vida personal després es veu ressentida. Clar, també volem tenir una mica de vida pròpia, no?
Demanau, tot i les molèsties que pugui ocasionar aquests 4 dies de vagues, màxim de suport social. I si anem avui en el centre de salut, si tenim una consulta programada, Claudi, per aquests 4 pròxims dies, quines són les recomanacions, quin és el missatge que voleu donar o que vols donar a la població, xerrant del que dèiem al principi, es garanteix el funcionament normal de serveis d'urgències, de les unitats especials, tractaments urgents de radioteràpia, quimioteràpia o activitat quirúrgica inajornable i també aquests serveis conseqüència de sonada de grip que estem patint avui.
Efectivament, nosaltres garantirem l'assistència de tots aquests casos i mai qüestionarem que un pacient que necessiti la nostra assistència serà atès en les millors condicions. El que sí que demanaríem a la població és que fes un bon ús de serveis, no només ara, sinó també en el futur, i que si no és absolutament imprescindible, eviti anar als centres de salut o als serveis d'urgències aquests dies, ja dic, perquè es poden trobar en una situació d'una certa saturació, no? Donem disculpes perquè nosaltres no és el que volíem, no volíem arribar en aquesta situació en cap dels casos, però no ens han deixat cap altra alternativa, per això diguem a la població que ens disculpin i que, per favor, si és possible, pues, intentin evitar saturar serveis d'urgències i també centres de salut.
I de Claudi Triay, delegat a Menorca de Cimeval, moltes gràcies, una forta abraçada a tot el col·lectiu de metges de ses illes i de Menorca en especial. Anirem fent seguiment del tema. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Rendol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
Les 12:30 minuts i m'anem d'estrena, Pere.
Sí, estrena a Menorca la pel·lícula El pare de todos nosotros, rodada entre el mes de febrer i març a Menorca, es presenta com una de les estrenes cinematogràfiques més especials pel cinema fet a l'illa. L'estrena és dijous, però avui us podem presentar el tràiler d'aquest llargmetratge.
Todos sabéis que un vecino filmó a papá salvando a esa niña en el acantilado justo antes de que las olas se lo tragaran. Coca-Cola quiere elaborar un spot con esas imágenes.
¿Qué luz quiere vender a nuestro padre comunista a la Coca-Cola?
Qué fácil es ser rojo en una familia de rojos, ahí todos juntos, cantando Bella Chao y comiendo una paella junto al mar.
No se elige ser un héroe.
Que no creo que fuese ningún héroe.
¿Se es o no se es?
Estoy muerta. Deseaba tu muerte.
Porque tú hablas con papá después de su muerte.
Habla papá.
Yo siempre he estado solo.
Tú calla, facha.
Que yo también soy roja. Soy actriz.
Pero los chinos también eran comunistas. Mira, mira, el búnker. ¿Crees que es una puta?
El padre de todos nosotros. No era ningún héroe.
Y igual que no se elige ser un héroe, tampoco se elige ser una víctima.
¿Y era esto lo que quería? ¡Sí!
Era el padre de todos nosotros, sí. Pero a mí nunca me trató igual.
¿Señores de la Coca-Cola?
¿Es verdad que sigue siendo comunista después de muerto?
La pel·lícula està dirigida pel dramaturg, guionista i director David de Sola. Molt bon dia, David, com estàs?
Bon dia, què tal?
I també produïda per sa productora menorquina, la Moyano Films, impulsada per sa productora i actriu menorquina, Azahara Moyano. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon, encantats de que torneu a estar aquí. Vau venir just quan vau acabar el rodatge per allà del mes de març. I ara ja ho teniu tot aclarit?
Ja està, sí, ja està finiquitat la nostra feina. Ara... que sea lo que Dios quiera, no?, que es diu.
Bueno, Dios, perquè en la pel·lícula heu cercat a Déu, heu demanat en el pare, heu fet... Com ha anat tot plegat?
Doncs ha sigut realment el rodatge complicat, un rodatge de 90% exteriors fet a l'hivern amb un director novell, perquè jo sóc guionista, sóc dramaturg, porto molts anys d'experiència escrivint, però... darrere la càmera pues, havia fet curtmetratges, però és el meu primer llargmetratge i segurament l'únic que faci. Perquè...
És únic, eh? Òpera prima?
Sí, perquè me prefereixo que es mengin aquest marron altres. I jo escriure les històries i que les dirigeixin altres, no? Tindrien que donar-se condicions molt especials perquè tornés a dirigir, no? Perquè ha sigut bastant difícil. Un acaba content del resultat, però hi ha hagut discrepàncies, hi ha hagut hostilitats i tot entre nosaltres i, bueno, finalment tenim un fill conjuntament i està, tot està bien el que aviat acaba, no? Però bueno, que ha sigut un procés.
És una feinada, complicat. És una feinada. En David és la seva primera pel·lícula, per tant, òpera prima, una pel·lícula que està basada en sobre teatral escrita per tu mateix. Per què vau decidir passar el text teatral a guió cinematogràfic? Vam, Zara, a Zara.
M'encantaria contestar, però jo crec que això és una pregunta més per en David, tot i que ja està, però bueno, que ho digui ell.
És que jo vaig començar estudiant cinema, però em vaig decantar pel teatre molt aviat, i llavors durant 15 anys vaig estar estrenant obres de teatre tant a Espanya com a Llatinoamèrica, i aquestes obres de teatre després les he convertit quasi totes en guió i s'han fet en cine, no? Per mi és el cinema i el teatre són dos medis que es retroalimenten molt bé. Els grans clàssics del cinema americà són obres de teatre adaptades, no? No inventem res nou, no? I com que jo treballo sempre, escric amb pocs personatges i poques localitzacions, pues les meves històries són molt adaptables tant a teatre com a cine per fer produccions raonablement barates, no? Aquí són cinc germans en una casa, quasi tota la pel·lícula és una sola localització, i és el tipus d'històries que m'agraden fer a mi. A mi no m'agrada escriure històries que passin a cinc continents i amb molta acció i amb molts personatges. A mi m'agrada explicar grans històries però en formats petits, no?
Per exemple, aquí guionista de la pel·lícula L'Hoyo, també,
A L'Hoyo també és una sola localització, encara que són 333, però és la mateixa repetida.
És la mateixa.
Llavors, aquí la Zara es va presentar un dia a casa meva i em va proposar de moure algun guió meu per aixecar-lo, no? Llavors jo li vaig donar aquesta història, que la tenia allà reservada per algun dia potser fer-la jo, i però jo no tenia gaires esperances de que aconseguís la financiació, i és una dona molt molt lluitadora, i sí, ella sola va anar aixecant el projecte, i pues mira, fins que...
I ella va arribar a Nazahara amb la Moyano Films, actriu, però aquesta és la teva primera experiència també cercant finançament i com a productora.
Sí, ha estat una necessitat bàsica com a actriu per sortir un poc a la palestra, en el sentit de que s'ha anat creixent el fill a mesura que anaven passant les coses d'ajuts, de coses que rebíem i una mica, i després veure que pues, hi ha una inexperiència que pesa molt i tenir que cercar ajut de pues, un coproductor i d'un equip, no? Que són, en el fons, són quasi 40 persones que fem feina en aquesta pel·lícula en què només vinguem ell i jo. Són 40 persones que pues moltes també els hi passava com jo i com ell, que era la nostra primera vegada, però això, tenir una banda, a lo millor pobra, a l'aspecte de l'experiència i d'anar cobrint coses que t'hi anaves trobant, però hi havia una molt enriquidora, que ets energia, ses ganes, o sigui, he treballat amb un equip que no mos estem cansats, fa fred, mos en volem a la nostra, no? Que saps, febrer, i fot una ventada que són de Barna i aquí s'ha de ser tramuntant, en altres no ho tenim igual.
Estàveu filmant a Samesquida, en ple mes de febrer i març.
Total.
Sí, a mi em fa molta pena perquè Samesquida és un dels meus llocs preferits de la illa, però ara em costa tornar.
Que li has agafat mania.
Li he agafat mania, m'estic desenganxant de la mania que li havia agafat.
De tanta intensitat.
Perquè em sap greu, però és un lloc que m'agrada molt.
Bueno, sí, però tornarà.
Però vaja, que en definitiva era una cosa que ha anat creixent. Però sí, i lo típic que també vas creixent, sí que havia fet feines de producció, no? Havia treballat 6 anys al BCN Sport Film amb l'Agustia Gelí, que havia fet coses de meritòria producció a Televisió Espanyola, però no és lo mateix que estar darrere, aixecar la finançació, a posar per endavant els doblers mediant un préstec, que és trobar tots els doblers... sort de les empreses menorquines, moltíssimes empreses m'ho han fet favor, si les dic que acabaré les tres de cada vespre de l'entrevista, però en gruix pues, hi han molt importants com el recolzament de Baleària, de Carrera Center i de Can Senyalet, i empreses que han sigut pues, les estructures, no? De pues, tenir cotxes, de tenir transport, poder portar material, i sobretot de, també anar pel Rental, no? Aquesta empresa que us ha servit tot el material i ha ajudat també que sigui més enriquidor tota aquesta part tècnica, que li veiem els pressupostos que tenien no arribaven, no? Però bàsicament sí, ha sigut un creixement, però sort també jo crec d'aquest gran equip i ses ganes, no? Lo típic de... Sí. De bueno, primerenc, no? De...
Ja que dic que ja es va sumar al projecte una productora catalana que es diu Vivir Rodando, que ens ha aportat una mica també l'experiència. Són un equip molt jove, però molt preparat, i també crec que sense ells no haguéssim pogut tirar endavant això.
Sí, sí. Bé, de fet, això és una pel·lícula, no? D'anar sumant energia, anar sumant forces, anar sumant doblers i anar fent coproduccions al màxim que es pugui.
I tenir conflictes entre nosaltres i coses
clar,
aquí.
Clar, això també. Quan és la primera vegada de tot, sí.
I però... ha que dir que, clar, aquí hi ha és una productora inexperta, un director inexpert, però tots tenim una carrera darrere, tenim els nostres egos, és actriu també de la pel·lícula.
Ara en xerrarem.
Sí, però bàsicament... Doble feina, clar, era molt locura. Era poder estar per la Cristina, aquesta personatge tan meravellós que va escriure ell, d'aquesta dona, que a part no és un personatge fàcil, vull dir que a vegades te pot tocar, que jo vinc del teatre, no? De que t'adonin inclús, els directors tenen aquest vici de cercar per proximitat d'un altre personatge. Jo no es veu cas, quan he fet feina en Joan Font de Comedians, pues sempre m'ha donat personalitat forta, dones molt segures, molt lluitadores, i na Cristina era bastant l'antagonista o bastant diferent, quasi oposada, no?
Sí, hi ha que dir també que el fet de que fos ella productora no li facilitava gens la feina com a actriu perquè
clar.
Tenia que pensar, anàvem molt apurats de planos, cada dia teníem que rodar 20 planos, que és una burrada. Llavors, la que es quedava, la pobra, amb menys temps, amb menys tomes, era ella, precisament, no els altres actors, no? Perquè ella tenia que estar en els dos bandos. Tenia que estar en el bando de que diuen anem ràpid, no repeteixis, i en el bando dels actors que sempre volen repetir.
I després posar-se dins el paper d'Anna Cristina.
Sí, dins el paper, i potser venies de travessar el pont. Jo deia, quan travesso el pont, que me cridava la Putri, que era la meva cap de producció, una rata meravellosa, però que m'arranyava i em va dir, això ho has de fer així, això has de signar, això és el banc que aspira, això tal. O sigui, tenies que estar dos puestos a la vegada. Pensa que és el que dèiem, era tan poc els doblers que eren molt comptats, quants de dies, quants planos, i estava molt quadrat tot i no te podies sortir de la retxa res, perquè era feina que ens darreries per endemà, no?
Jo vaig tenir millor relació amb la Zahara actriu que amb la Zahara productora.
Hi havia dos, la productora,
eren
clar.
Com dues persones diferents. Totalment. I antagòniques.
Imagina't.
Era una mica bogeria, això.
16 candidatures a Premis Gaudí, candidata al Premi a la millor actriu revelació en els Premis Gaudí. Què expliqueu en El Padre de Todos Nosotros? Per què una empresa com la Coca-Cola vol a un comunista mort?
Bé, en aquesta història, l'obra de teatre la vaig escriure ja fa 15 anys i és un homenatge a la generació dels nostres pares, dels que tenim ara 50 anys o 50 i alguna cosa, i sobretot d'aquells pares que van lluitar contra el franquisme i que tenien una ideologia que després potser es van sentir una mica desencantats i potser les coses no van sortir exactament com ells volien. Les utopies del segle passat van acabar una mica malament. Llavors és aquest desencant de la generació dels nostres pares. Parla també de la indolència de la nostra generació, de les generacions que venen. És com una mica un retrat d'aquestes tres generacions que les tres han begut Coca-Cola. Ningú mai ha sabut de què collons està feta la Coca-Cola, no? La fórmula secreta no la tenim ningú. I això, bueno, simbolitza aquests ismes del segle passat enfrontats, no?, del comunisme i el capitalisme, que sembla ser que els dos han sigut sonats fracassos, no?, encara que segueixen persistint. I també és una cridada a l'atenció de les noves generacions. Es parla molt ara de que un de cada quatre joves pensa que Franco és una figura benèvola. Jo em quedo amb la data de que 3 de cada 4 pensa que no ho és, no? Però bueno, és algo, una xifra preocupant. I bueno, és com una mica un reflex del que va ser la generació dels nostres pares que van lluitar contra la dictadura, el que vam ser nosaltres i el que ve endavant. No?
I és comèdia negra, drama, hi ha un poquet de tot, no, també?
Sí, això és molt de sola, també és una de les coses que més me van atrapar del guió quan te'l vaig llegir, i un poc que sempre repeteix en seva dramatúrgia és aquesta cosa de barrejar molt i treure aquest aspecte, que ja dic, bastant humanista, no?, també de tots els aspectes, no?, i sobretot dels personatges, i sí, mesclar sempre, com sa vida mateixa, que és, pues, hi ha estones que pots riure en un moment molt trist, i pot venir una tristesa o una melancolia molt gran en un moment que aparentment hauria de ser alegria, no?, o feliç en sa teva vida. Jo crec que aquest contrast hi ha tot el temps, a la pel·lícula, i també el demostren els personatges, però jo, a part de com ell explica, que perquè l'ha escrit ell millor que ningú, sí que puc dir que la visió que jo, per exemple, he rebut també com a actriu, interpretant-la, era... Jo aquí no he fet la feina per ser una Cristina, justament el meu personatge està bastant desentès d'aquest capitalisme i d'aquesta Coca-Cola i de que era mon pare, no? Jo crec que, i també m'agrada que aquesta part dels espectadors que la puguin veure trobin un poc el desencant de les famílies. Les famílies, com dintre d'una mateixa família, molts germans, hi han moltes desavenències, es barallen per fets econòmics penosos dels quals enemisteixen, i hi han problemes, però que continuen per generacions, en plan, no, aquesta tieta no es xerram perquè li va fer no sé què a l'avi i tu no saps perquè no te pots xerrar no sé qui net de no sé qui. Vull dir, i això són per herències, per coses així. Vull dir, és una pel·lícula tan universal, els problemes que tenien aquests 5 germans de decidir una cosa o no per doblers, les necessitats particulars de cadascun d'ells enfront d'aquest doblers, o enfront una ètica o un honor o un respecte a una imatge del pare o polític, no?, de vegades, confronta molts aspectes humans, que jo crec que és la part enriquidora d'aquesta pel·lícula, que la gent que la vulgui anar a veure al cine pensi que serà una cosa, una comèdia d'aspectes que els hi poden passar a la seva família demà.
Idò, s'estrena aquests 5 germans, els coneixerem dijous a la sala Ocimax, i quan la tindrem en el cine? Farà festivals, imagino, primer? Dijous està obert a tothom?
Sí,
tothom benvingut.
La pel·lícula sempre està oberta. En tots els seus passes, no fem cap passe tancat per ningú, és una pel·lícula que pot comprar la gent per les entrades. Estarà al Cimax aquest cap de setmana, si funciona bé de taquilla i s'omple bé, hi haurà possibilitat d'estar més setmanes, com passen tots els cinemes, o inclús viatjar al Cimax Palma o Ibiza, que també hi havia. En el cas de Ciutadella, l'estrenem la setmana següent a Esmoix, perquè tota la banda de Ciutadella també ha recolzat molt les empreses d'allà, Baleària, Eliris, El Claustre, a Barques Pons, vull dir, hi ha empreses que ens han ajudat, i també després ja dissabte s'estrena a Barcelona el cinema Esmaldà. Després tornarem...
Quina meravella!
Tornarem per Nadal, perquè és quan tenen les majors que te mengen, que són aquestes Avatar 3 i tal, que tenen copat des del dia del 22 al Reis tancat, i tornem al gener.
Fantàstic.
I farà ruta de festivals.
I anirà fent ruta de festivals.
I tant, tot, sí. per Iberoamèrica, ha d'anar a l'estranger...
Ha d'anar per tot, i aquestes 16 nominacions en els Premis Gaudí, que també...
No són nominacions, no tan...
Bueno, són candidatures a les nominacions.
Sí, però bueno, estem
contents. Jo ja m'avanço.
No, i són 85 pel·lícules, vull dir que en reben moltíssimes. Estem allà, sa llista.
Esteu-se'n allà.
A veure què passa.
I enhorabona per tota aquesta
feinada. Moltes gràcies.
Us veiem dijous en el cinema Ocimax, que si hi anem, us trobarem, i per tant podrem també conversar amb altres. Hi haurà algunes de les actrius.
Tindrem a Ingrid Rubio, que és la gran famosa de la pel·lícula, estarà el Ramon Rados, el Quique Francés, que fan superbona feina, part de l'equip, el coproductor Ferran Ureña, que és el coproductor de Vivi Rodando, bueno, tothom que puguem que hi
tothom
sigui.
Tothom cap allà a conèixer
i tothom a comprar entrades
dijous,
divendres, dissabte i diumenge a les 8 a l'Ocimax. Els esperam.
No, la de dijous és a les 7.
No, a les 7 és el fotocall, a les 8.
Els passos són
a les 8. Sí. Per això estic parint el fill.
Gràcies. I ànims, que això de parir un fill és complicat, ja ho saps tu bé.
Moltes gràcies.
Bé, no és complicat, és llarg.
És llarg, és intens.
Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abraçada i molt d'èxit.
Gràcies.
ningún héroe.
¿Se es o no se es?
Estoy muerta.
Deseaba tu muerte.
Porque tú hablas con papá después de su muerte.
Habla, papá.
Habla, papá.
Yo siempre he estado solo.
Tú calla, facha.
Que yo también soy roja. Soy actriz.
Pero los chinos también eran comunistas.
Mira, mira, el búnker. ¿Crees que es una puta?
El padre de todos nosotros no era ningún héroe.
Y igual que no se elige ser un héroe, tampoco se elige ser una víctima.
¿Y era esto lo que quería? ¡Sí!
Era el padre de todos nosotros, sí. Pero a mí nunca me trató igual.
¿Señores de la Coca-Cola?
¿Es verdad que sigue siendo comunista después de muerto?
Atención. Oido parche.
Ses cosetes.
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Me cau una llàgrima per la cara i tot, emocionat.
Ciutadella, bona terra, on jo vaig de tant en tant, que de l'ú dolent fan guerra i l'ú bo diuen cantant.
I l'ú bo es diu Toni Tudurí. Com estàs? Bon dia.
Estic, que ja és molt.
Estàs, que ja és molt. Escolta'm, i avui de què mos xerres?
Coi, que no vam quedar que d'això vam penjat el tema d'en Benejam.
Aïdò.
Vam xerrar d'en Marino Benejam la setmana passada i sí. Vas dir que volies reprendre històries amb en nexe comú del llinatge Benejam.
Clar.
I de qui xerram, llavors?
D'en Joan, per exemple.
Joan Benejam i Vives. Vives. Conta'ns, sí. Conta'ns, qui és?
Oh,
qui va ser?
Benejam. Va ser un pedagog reconegut internacionalment, pràcticament sense sortir de Ciutadella. És a dir, tota la seva vida professional, exceptuant 2 anys que va fer a Blanes, just d'acabar d'estudiar a l'Escola Normal de Barcelona, de mestre, va tornar a Ciutadella i allà hi va fer tota la vida, i va viure un munt, 80 i no sé quants. Va néixer el 46 i es va morir el 24, serà qüestió de restar. 1924 menys 1800...
Ai, ai, la calculadora, Clara, la tens?
Home. 46, són 8, 8. 88.
88.
Sí, sí, sí. Com aquell qui no vol la cosa. I tot això... Jo sí. Vaig descobrir que anava un dia que un trio de menorquins vam anar a dinar pel districte 5 de Barcelona, per la zona de... per davall, de peu de la Creu i per allà.
Sí.
I un dels tres, que era catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona, em va dir, diu, mira, mira, aixeca el cap, mira per amunt. I allà hi havia, bueno, allà, una espècie d'edifici antic, un institut, que té un parell de medallons, que es diu, la part dalt de l'accés de la porta, no? I un d'ells, en aquest medalló, hi havia com un lleó, la boca oberta, i uns noms gravats allà, no? Un tal Erasmo, Frotesbe, Manjón... Comenio, que després ho vaig mirar a veure que eren pedagogs, tots ells pràcticament del segle XIX, perdó, i un tal Benejam, i jo vaig dir que me sembla el nom aquest, és un nom que un llinatge molt conegut a Menorca, sobretot a la banda de Ciutadella, i sí, resulta que era en Joan Benejam Vives, nat a Ciutadella 1846 i mort a l'any 22, perdona, als 86 anys. 86 anys.
Que sense haver sortit gairebé de Menorca va aconseguir deixar empremta picada a pedra en aquest edifici de Barcelona.
Sí, sí, sí. Sí, sí, resulta que, clar, aviam, aquest bravo, de que era fill d'un marino, un marino que no li vien gairebé les coses, tenia 3 germans més, I al final, per intercessió d'un capellà que va veure que tenia una gran predisposició per l'estudi, va acabar el que es podia fer per aquell temps, que encara no hi havia institut a Mor, però fent estudis preparatoris, i d'allà se'n va anar a Barcelona. El detall concret no els va ser, però allà va estudiar a l'escola normal, que es deia, o que es diu, i va fer 2 anys de feina a Blanes. I d'allà va tornar a Ciutadella i va muntar, va obrir, una escola privada, de moment. Aquesta, després, posteriorment, va arribar a ser mestre titular de Ciutadella per l'escola, diguem, de pública, i aquest bon home, dic conegut internacionalment, va escriure una quarantena de llibres, va participar amb la premsa insular que hi havia per aquell temps a Menorca, era republicà, no era monàrquic, aviam, no sé què més podria dir, de voltes va tenir caramull de fills, sembla que van ser 11, això també m'hauria de mirar, aviam, que diuen els papers.
11 fills, eh?
9 he quedat, he fet llarg. En Joan, que va ser el major, va morir que era molt jove, també era mestre, i havia escrit una història de Menorca que la va deixar inacabada i que son pare la va acabar. Però després d'en Joan hi havia en Bartomeu, en Maria, en Antònia, en Sebastià, en Catalina, en Margarita, en Miquel i en Antoni. Un parell d'aquests van anar per a l'Havana, Cuba, on ell va anar precisament l'any 12, quan ja estava jubilat, i va fer un parell d'anys per allà. Jo me'n record que mon pare recordava que l'any 20 i pocs, quan ell tenia 12 anys aproximadament, és a dir, un parell d'anys abans de morir, aquest, el mestre Benejam, va anar de Ciutadella a Castell a fer un acte de cultural a l'Ateneu, que hi havia a l'Ateneu del Castell. I ell se'n recordava perfectament d'un senyor gran, amb barba blanca, que, bueno, que va anar a deixar unes paraules i que, bueno, que va agradar a tothom. Home, trobar qualcú a aquest nivell pedagògic comparable amb els dels millors pedagogs europeus del segle XIX no és broma. Ell, en cert moment, bueno, ell va fer i no va fer política. En realitat, sí, l'any 17, quan ja era molt gran, va ser això que es diu regidor a Ciutadella per partit republicà democràtic, exactament el que deia. Hi ha una frase que he trobat d'ell que diu, en el Porvenir, parlant d'aquesta publicació, de que aquesta publicació no prendrà partit per cap opinió política, i deia en castellà, que és com s'escrivia, no perquè consideremos a la política de mala condició, ni perquè no reconozcamos su immensa importància, sinó perquè viendo en la política la causa primordial de les dissensions que deploramos, no repararà en ella. Va ser un adelantat. Es veu que això de Gil i Tomàs, que vivim avui en dia un contra l'altre, l'altre contra un, traient els pedaços bruts, insultant de mala manera, ell va decidir que en aquest diari que es va dir El Porvenir no es tractaria de res polític en absolut per aquestes paraules que ha dit, sinó perquè havien de la política la causa primordial de les dissensions que deploramos, la revista no repararà en ella. Gran pedagog.
Idò, en Joan Benejam Vives, que va obrir una escola i que va adquirir un gran renom dins de Ciutadella i també fora, i que el 1873 va obtenir una plaça de mestre a l'escola municipal, on hi va fer gairebé 40 anys, ara hi ha a la plaça d'Esborn l'escola Joan Benejam, on hi van els fiets, part dels fiets de Ciutadella, i que li fan honor a tota la feina de pedagog que va fer a Ciutadella. Mira, més enllà.
En Michel Lecoq, que ara ha tornat a sortir, recordaré per acabar que una gran pedagoga actualment, que és la Pilar Benejam Arguimbau.
Correcte, sí, na Pilar, i tant.
Na Pilar, que aquesta sí que té un munt d'anys també.
Sí,
jo la vaig veure no fa gaire. i està en perfecte estat.
Està en perfecte estat, na Pilar. L'hem entrevistat diverses vegades. Viu a Barcelona, crec, na Pilar.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Que m'honem d'anar, m'honem d'anar.
I que si algú veu aquest medalló, Toni, a Barcelona, veurà que ha caigut una lletra del llinatge, que ara posa Benjam,
sí,
eh?
Sí, el van refer, això t'ho vaig avisar, el van refer per fer-lo nou, i el que va gravar el nom va posar Benjam, no Benjam.
Estimat.
Està més net. Adéu, adéu.
Moltes gràcies. Adéu, Toni. Us veiem la setmana que ve. I abans de marxar, darrer apunt cultural en forma de xerrada.
Sí, xerrada sobre la novel·la Orgull i prejudici amb motiu del 250 aniversari del naixement de la novel·lista britànica Jane Austen, amb les escriptores Anne Arro i Clara Pastor a les 7:30 a l'Ateneu de Mou.
Escapàtia també són paraules d'una llengua que vol entrar.
I de cantar que els mals s'espanten. Altres demà tornant, com sempre, a les 12, després d'esbullet i fort abraçada a tot l'equip del Dia Menorca.
Perquè s'escapi en els 5 continents.
Ei, com està bé? La menorquina mos movia aferrats. Si els vegins mos entenien del sap, perquè sempre han compartit-la mai. La batxeteta removia escul i escap i tothom se la sabia. Sabatxeteta menorquina mos movia aferrats. Si els vecins mos entenien del sap, perquè sempre han compartit la mai. Sabatxeteta removia escul i escap.